Hola, bon dia. Som els nens i nenes de 5è de primària de l'escola Turó de Can Mates. Avui estem als estudis de Cugat Mèdia per entrevistar el candidat a l'alcaldia pel PSC, el senyor Pere Soler. En Pere Soler és llicenciat en dret. Ja va ser l'alcaldable de Sant Cugat en les eleccions municipals de 2015 i 2019 i és regidor a l'Ajuntament des de 2011. Actualment és el tinent de l'alcaldia d'Hisenda. Bon dia, senyor Soler.
Molt bon dia, però deixes que et rectifiqui, ho sento. Però sóc llicenciat en Geografia i Història. M'agrada el dret, però Geografia i Història.
Deixa'm el meu company, tu.
Per començar, una pregunta difícil. Ets més de llibres o pantalles?
Pantalles.
Et deixo ara amb el Víctor.
Un tema que ens preocupa és la neteja i cura dels espais verds de la nostra ciutat. Sabem que diferents parcs urbans de Sant Cugat els adolescents fan motalló. Els veïns de la zona no poden dormir i, a més, la zona queda molt bruta, plena de vidres, bosses, llaunes i molts residus al terra. Quina mesura es prendràs per prevenir o evitar que continuem trobant-nos aquests espais tan bruts?
Bé, és molt difícil. És una de les preguntes possiblement més difícils que tinguem als diferents responsables polítics de tots els ajuntaments, no de Catalunya, sinó a més d'Espanya i d'Europa. Vull dir que és un problema la concentració amb molt poc espai, amb gent, sobretot jove, que gaudeix de sortir de festa i que tenen poca cura a l'hora de recollir-ho, perquè podríem dir, home, hi ha botellots, però després la gent recull, ho posa a les seves bosses, se'n va i deixa l'espai net.
Sí.
Nosaltres el que hem d'implementar són dues coses. Intentar buscar una alternativa amb aquest tipus d'oci que nosaltres entrem, que no és saludable, per una banda, i per l'altra banda, doncs, és evident que hem d'intentar netejar-ho el més aviat possible. Respecte a l'incivisme que genera dels sorolls i tot això, és un problema. Mira, jo aquest cap de setmana he estat a Bilbao, per exemple, i a Bilbao els carrers del centre es converteixen en un botellot, i ja no només de gent jove, sinó de gent també una mica més grandeta. Són cultures. La cultura mediterrània és de sortir al carrer, de disfrutar el carrer, i aleshores el que hem d'intentar és explicar, sobretot a la vostra edat, explicar-vos que hi ha moltes alternatives d'oci i que no totes passen per anar a fer botellot, no? Perquè el botellot pot ser amb alcohol, però també pot ser amb llimonades, tronxades o coca-coles, perquè ens entenguem. Però sempre i quan no deixis després l'espai brut, jo no tinc cap tipus d'inconvenient. De fet, els parcs públics i els espais públics són per poder-los gaudir, perquè si els haguéssim de tancar tots, què faríem? Per tant, és de molt difícil solució, i em sembla que encara cap dels governants hem tingut la idea de poder-ho. Prohibir no pots, perquè si tu prohibeixes en un lloc, se t'aniran en un altre. El que sí que pots és intentar reconduir i que hi hagin actituds cíviques i buscar alternatives d'oci que sigui també assequible, diguéssim, a nivell econòmic, no? pels joves.
Per exemple?
Bueno, hi ha moltes alternatives, a vegades alternatives esportives, hi ha campionats o alternatives d'oci, posar els preus de el que serien els cinemes o els teatres per poder gaudir, o senzillament adequant uns espais perquè puguin anar a concentrar-se, però que hi hagi un civisme en aquest sentit, perquè hi ha molta gent, doncs, que en fa un mal ús de l'espai públic, i no només els joves, sinó hi ha gent que aparca a les voreres, hi ha gent que aparca en els parterres els vehicles, els cotxes o les motos, hi ha gent que deixa els excrements dels animals, no els recull, o que si miccionen, fan pipí, els gossos no hi tiren aigua. O sigui, hi ha moltes maneres d'incidir en l'incivisme a la via pública. Per tant, hi ha mesures que es diuen preventives i hi ha mesures correctores, i com a governants hem d'impulsar les dues.
Gràcies per la teva resposta. Ara et deixo amb el meu company, Magí.
Molt bé.
La seguretat és un tema important, i segons les dades que hem trobat a l'Agència Teatre d'Europa Press fins al 2022, els delictes han disminuït a Sant Cugat. Què proposes per fer encara més segura la nostra ciutat?
Mira, sempre es parla que les polítiques de seguretat estan renyides amb l'esquerra, amb un posicionament progressista. Nosaltres des del PSC sempre hem dit que ser d'esquerres no està renyit amb verdaderes polítiques de seguretat. I les verdaderes polítiques de seguretat passen inicialment per la prevenció. Nosaltres, per exemple, hem posat en marxa, i ho lligo amb la pregunta anterior, hem posat en marxa el que anomenem els agents de civisme, no? Els agents cívics, que es passegen, vetllen a les escoles, conjuntament amb la policia ens fem un repartiment, perquè no hi hagin actituds per part dels conductors, o perquè hi hagi un espai més segur. I l'espai més segur no és només posant més policia, sinó també posant més recursos. Les càmeres en poden ser una eina, però també els vehicles. Aquesta setmana presentàvem vehicles elèctrics, amb motos i cotxes elèctrics de la policia. Però la policia està per vetllar per la seguretat i per prevenir. I per tant, nosaltres diem, el que hem de fer és acostar aquesta policia en els barris. Creiem que en els barris La Floresta, Valldoreix, Mirassol han de tenir més presència policial, i per poder-ho fer necessitem més persones. El que passa és que la llei, ja sabeu, la llei no ens deixa contractar més policies, però bueno, hem de fer el que hem de fer és, amb els que tenim, intentar fer més feina, i a mesura que podem, que tinguem la possibilitat de fer-ho, incrementar el nombre de policies. I no només això, sinó que a més formar-los, educar-los en violència de gènere, educar-los també en violència contra els animals, perquè ningú en parla, però, i educar-los amb les diferents dificultats que es trobaran al dia a dia. Un policia local és un amic, i ha de ser vist com un amic per la ciutadania, no com un repressor allò de les porres, i no, això són casos molt concrets. Segur que vosaltres més d'una vegada us ha saludat algun policia.
Sí.
I us ha saludat
sí.
amb una bona cara.
Sí.
Pues això és la policia. Aquí tenim policia local i Mossos d'Esquadra, però són els que vellen per la nostra seguretat.
Ara el meu company Adrià et farà una altra pregunta.
Moltes gràcies.
Respecte a l'habitatge, ens fa por, encara que ara som petits, que no ens podem quedar a viure a la nostra ciutat quan siguem grans, pel preu de la vivenda tan elevat. Quines mesures teniu en el vostre programa per evitar que marxem?
Bé, és una pregunta també molt difícil, tipus botellot. L'habitatge és un dels grans problemes que té la nostra ciutat, però que també té moltes altres ciutats de l'entorn. Hem fet una ciutat, el que es diu un efecte crida, és a dir, hem fet venir persones que, diguéssim, tenien més disposició econòmica, no?, que podien pagar uns preus importants. La nostra ciutat s'està quedant molt petita amb el que queda per construir, per habitatge, i això fa que aquestes parcel·les que queden per construir, la majoria estan en mans privades. Llavors, és l'especulació, no?, allò, l'oferta i la demanda. Com que Sant Cugat és una ciutat que està molt demandada per venir a viure-hi, doncs va pujant el preu. Què passa? Doncs que hi ha unes generacions que es veuen obligades a marxar perquè no es poden independitzar, no? No es poden emancipar de la seva llar, i per tant s'han d'anar a una altra ciutat. Nosaltres volem evitar-ho, i l'única manera d'evitar-ho és intentar com podem influir en el preu de lloguer. Com podem influir? Intentant construir més vivenda d'habitatge protegit, el que es diu preu protegit, o públic o privat. Això és una mica més complicat, no? Però és a dir, que hi hagi, que es destini una part molt important, un percentatge molt important de les noves vivendes que es construeixin, que vagin amb el que es diu un règim de protecció oficial. El qual vol dir que a l'Estat et diu un preu màxim de lloguer, i si nosaltres podem incidir en moltes vivendes tinguin aquest preu, farem que les altres vivendes que no estan subjectes a aquest topall, no?, per poder llogar, doncs hagin de baixar de preu, i això ens podria ajudar una mica a apaivagar. Però ja ens agradaria ja poder disposar de molt sòl per fer moltes vivendes protegides i públiques, però tenim la ciutat que tenim, hem heretat una ciutat molt, molt gran, hem volgut fer un model de ciutat de vivenda unifamiliar, que està molt bé perquè s'està molt còmode, però això té unes contrapartides, i és que allà on a vegades ho destines per un habitatge unifamiliar, allà hi podies fer igual un petit bloc amb 6 vivendes. Doncs, bueno, si multipliquem tot això, el que fa és que tinguem menys pisos i més demanda, i això fa que pugi el preu, i per tant hem de lluitar contra això.
Moltes gràcies. Ara et passo amb l'Àngel.
Et volem preguntar sobre les instal·lacions esportives. Quan fem extraescolars ens trobem que hem d'anar a diferents escoles i instituts de la ciutat. Per exemple, per fer bàsquet hem d'anar a dos espais diferents. Està clar que no hi ha suficients instal·lacions esportives per tots els habitants de Sant Cugat. Penseu construir més espais esportius? On estaran situats? Quins seran? I quan ho fareu?
Bueno, són moltes preguntes, eh? Això ja quasi és un debat sencer. Penseu que tenim més de 250 entitats esportives a Sant Cugat. Aquestes entitats esportives demanden un espai per poder fer aquesta pràctica de l'esport, sigui el bàsquet, sigui el vòlei, sigui el rugby, el futbol o el que sigui. El problema d'això és que la Junta, el Sant Cugat ha crescut molt ràpidament, penseu que en 20 anys hem doblat el nombre d'habitants, hem passat de 50.000 a 100.000 habitants, el doble, perquè ens entenguem, i no hem crescut a la mateixa velocitat amb els equipaments que necessitàvem. I ara anem curts de tot. Abans us explicava que hauríem de fer molts pisos. Doncs el que hauríem de fer ara és fer molts equipaments esportius. Hauríem de fer, jo així, d'entrada, hauríem de fer com a mínim 3 pavellons esportius més. Com a mínim. 3 o 4. I després evitar doncs, que hi hagi cap entitat que es quedi fora. Ara bé, també et dic una cosa, l'esport escolar es gestiona d'una manera, va d'una manera, i l'esport federat, allò que aquell que depèn dels clubs, doncs va d'una altra manera. Per tant, hem de veure com confluir i com poder-ho fer. Jo, sincerament, tenim un problema, i ens hi hem trobat com a govern, tenim un problema, que no sabem com posar les franges d'entrenaments de la gran quantitat d'equips que hi ha. Jo he anat a la presentació de molts equips, de l'handbol, del vòlei, del bàsquet, del futbol. Al llarg d'aquests 8 anys que porto de regidor, i 12 ja, perdó, he dit 8 o 12, i et puc assegurar que cada vegada que parlava amb el president, no, és que tinc 300 nens i nenes a la penya blaugrana, no, és que tinc 450 al voleibol. No, em sembla que eren 350, el voleibol. No, és que tinc 500 al Sanku de futbol. No, és que tinc 250 al handball. Dic, són molts nens. O hi ha un nen que fa molts esports, o són masses nens. És a dir, també estem donant sortida a esportistes, a nens esportistes, nens i nenes esportistes, que venen d'altres ciutats. Clar, això se'ns incrementa molt. Llavors, tenim tants equips que no podem donar resposta, i l'única manera de donar resposta és o una, que els clubs es busquin la vida, que cada club es busqui la vida, i això no ho volem, i una altra és construir equipaments o llogar equipaments, que ja ho fem amb d'altres entitats esportives o altres clubs, per poder donar resposta. Però evidentment hem de fer una aposta decidida per tirar endavant i augmentar el nombre d'equipaments esportius, això sens dubte. Penseu que tenim esports, que ara vosaltres no teniu aquí al cap, però tenim fins i tot arc amb fletxa, tir amb fletxa. Això tenim un club aquí. Tenim un club d'aeromodelisme, no sé si sabíeu, de les avionetes d'allò. Evidentment els típics els sabeu, la rítmica i tots aquests altres. Però és que tenim esports, arts marcials i una varietat que... Jo no sabia que hi havia tants esports, No surten ni a les Olimpiades, però bueno... No sé si he donat resposta.
Moltes gràcies.
Hola, jo sóc la Dèlia i vull preguntar sobre educació. Sabem que l'Ajuntament ajuda les escoles amb una quantitat de diners perquè tot funcioni millor, però us comprometeu a invertir més diners a les escoles per arreglar tot allò que no funciona bé o està espatllat? És un tema important per tu?
Molt important. L'educació per nosaltres és el més important. Pel PSC l'educació és bàsic. És bàsic, perquè sortiu vosaltres, sortireu d'aquí, creixereu i després sereu ciutadans de ple dret, no? I per nosaltres és molt important poder donar una bona educació. Hem de dir que totes les escoles públiques de Sant Cugat tenen un nivell fenomenal i fantàstic de lo que seria l'oferta formativa, no? d'educació, que sortiu molt ben preparats. A més, teniu uns professors i professores i unes direccions esplèndides. I ho dic així perquè tinc la companya, la regidora d'educació, la Pilar Gorina, que a més us tracta tan bé que jo a vegades li he de dir, para, que tot ho vols per les escoles, no? Però la veritat és que necessitem poder remodelar les escoles. I cada any, a l'estiu, no sé si us heu adonat, però hi han petites modificacions en cada un dels centres. I, per exemple, el Turó de Can Mates no fa gaire, vam estar visitant l'hort que teniu allà dintre. Hem posat arbres, si no recordo malament, em sembla, per sí. Zones d'ombra. Sí. Voldríem fer-hi més actuacions. Però, bueno, els diners són els que són. Aleshores, el que fem és repartir i anar fent allò que és més urgent. Nosaltres, al PSC, plantegem que hauríem de ser capaços de fer com una espècie de contracte, per dir-ho d'alguna manera, que cada any, de les 12 escoles que tenim, 13, però està la mirada pobra, però la 13, vull dir que de les 12 escoles, cada any per l'estiu poguéssim actuar sobre 4 escoles. Aleshores, aquella escola, el Turó de Can Mates, per exemple, sabria que li arreglem tots els greuges que tenen un any, i al cap de 3 anys li tornaríem a arreglar tot allò, perquè si no aniríem fent. Però quan dic arreglar vol dir pintar les finestres, netejar-ho, posar de tots aquells elements. Una altra cosa són les urgències, no? Si es trenca una canyeria o un lavabo, això s'ha de fer. Però intentar entrar en una espècie de roda i que cada escola sapigués que cada 3 anys, o cada 4, és igual, hi fem 3 escoles, vull dir, sapiguessin que poden anar fent. Jo crec que això seria molt bo, perquè així totes les direccions del centre sabrien que hi ha una estratègia darrere i que tenen aquest temps i que poden anar fent-ho. Per tant, i és una cosa que nosaltres com a Partit Socialista plantegem, i jo crec que tindrem ocasió de poder-ho fer en el proper mandat, i que iniciarem i serà començar a fer. A més, ara, si no recordo malament, vosaltres heu guanyat un tros de pati, no?
Sí.
Un tros de pati més, no?
Sí, a fora.
Ah. I us hem posat també els coixins berlinesos. Sabeu què són els coixins berlinesos?
No.
Sabeu allò dels cotxes que parellin i pum, els bots aquells? Allò es diu perquè no corrin davant de la vostra escola. Per tant, anem fent actuacions poc a poc, anem posant carrils bicicleta, anem intentant fer aparcaments de bicicleta i aparcaments de patinets, anem intentant fer el que podem també, No podem fer tot un dia per l'altre.
Moltes gràcies, senyor Pere Soler, per venir, per escoltar-nos i per respondre les nostres preguntes. Adeu a tothom qui ens escolta i esperem que hagueu gaudit tant com ho hem fet nosaltres. Fins aviat!
Jo, des de l'ho, he disfrutat molt, Sens dubte, sou molt agradables i endavant, Turó de Can Mates.
Gràcies.
Gràcies.
Vinga. Adeu.